Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. En el dia després de la derrota del Barça 1-2 davant del PSG, comentarem durant el programa les claus, els detalls que ens deixa el partit, però la lectura es fa bastant fàcil. El PSG va guanyar perquè a dia d'avui és millor equip que el Barça. La bona notícia és que estem en la jornada 2 de la fase Lliga, que hi ha molta temporada per davant i que d'aquesta derrota es poden aprendre coses per si més endavant a la competició els camins d'aquests dos equips es tornen a creuar. Però vist el que es va veure ahir, de gran favorit per guanyar la Champions a dia d'avui, només n'hi ha un i aquest és el PSG de Luis Enrique. Barça 1, PSG 2, va entrar molt bé el Barça al partit, gran primera mitja hora dels de Flick amb un espectacular Lamine Yamal tirant del carro, però a partir de la mitja hora de futbol, de joc, el PSG ja va imposar el seu ritme i encara que el gol de la victòria va arribar al final, hem de concloure que la victòria del PSG és del tot merescuda. Superiors als de Luis Enrique futbolísticament, van fer una pressió sobretot a la segona part que va ofegar el Barça i físicament els blaugrana van acabar bastant fosos perquè no estan acostumats a córrer darrere la pilota. Menció especial al PSG pels dos laterals, una posició sovint poc valorada, però per mi fonamental en el futbol modern. Nuno Mendes a la primera part i Agraha Hakimi a la segona van donar un autèntic espectacle. Propera cita pel Barça a la Champions, dimarts 22 d'octubre, horari de tarda, 18:45, i és oficial, atenció, el partit es jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. La presència de Figo, per cert, va passar bastant desapercebuda, més enllà d'algun càntic contra el portuguès, i s'està comentant molt a les últimes hores el tema ambiental. Ahir es va sentir en molts trams més a l'afició del PSG que la del Barça. Molta gent està tornant a reclamar el retorn de la grada d'animació. La veritat és que se la troba a faltar a nivell ambiental. De la resta de la jornada de la Champions, el Villarreal va empatar a 2 contra la Juve, l'Athletic Club va caure golejat a Dortmund 4-1 i el Mónaco va esgarrapar un empat a 2 davant del Manchester City. No va marcar Ansu Fati. Atenció, pericos, que avui tenim protagonista. Després estarem a la Dani Harkey amb el Quique Iglesias i a Medu Expósito per parlar del seu bon moment personal i també col·lectiu que viu l'equip. Atenció que al Girona Unagi es baixa pel partit contra el València de dissabte. No va tampoc amb la seva selecció, amb el Marroc. S'ha fet una lesió al soli de la cama esquerra. Per Mitchell, el futbolista que estava més en forma de l'equip. I al marge del futbol, en handbol, el Barça disputa avui la final de la Superglobe, el Mundial de Clubs, la cita a les 7 de la tarda contra el Veszprém de Xavi Pasqual. En bàsquet, el Manresa debuta amb derrota a l'Eurocup a la pista del Cedevita per 76-69. I en hoquei patins, el Barça debuta amb golejada al Mundial de Clubs, superant el Talleres per 9-1. Avui ja juguen el segon partit contra l'Olimpia San Juan, que és l'equip anfitrió. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Copé, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, veieu el Barça a prop del PSG, el 53%, lluny del PSG, 30%, molt lluny del PSG, 17%. En clau espanyol us demanem que valoreu la temporada d'Edu Expósito, li poseu un excel·lent al 12%, un notable al 69%, un aprovat al 19%, i en clau Girona, arriba dissabte, creieu la primera victòria davant del València, esteu votant que sí al 47%, que no al 53%. Marc Peires està al control de so, Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts a les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Tío!
Tiempo de Juego. El de la cadena. ¡Cope!
Y comenzó Barcelona, Oli.
Comenzó en Barcelona con patadón, no es como suele ser habitual en el equipo de Luis Enrique. ¡Qué bueno! Ay, ¡vaya ruleta de Yamal! ¡Vaya ruleta! ¿Cómo se va también en un momento?
Ya la lió.
La deja para Ferran Torres. Ha dado finalmente en Sarbañi. ¡Tremendo Yamal! ¡Tremendo
cuatro,
pato! ¡Yamal! ¡Vaya pase para Ferran, 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 Ferran! ¡Ha salvado el ucraniano! Salvado prácticamente la línea de gol. ¡Vaya pase!
Mónaco 1, Manchester City.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vale, vamos!
¡Gol, gol, 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 gol! La jugada la inició Yamal, la tocó Pedri y la metió para Rashford. Rashford venía a la llegada a segunda línea. Va a lanzar Hakimi. Paradón.
Puerta, ¿eh?
A córner, tiró a puerta y para dónde, Szczęsny. Balón a córner. Mayulu, Mayulu, gol. Gol. Mayulu, gol. Gol del Paris Saint-Germain que empata. Se la lleva Ibrahim Valle. Va a buscar espacio. Hacia
bueno,
un
bueno.
Va a tirar Szczęsny.
Ese es el de 17 años.
Sí, sí. Cuidado, Barcelona.
Ha recibido Barcola, Barcola, Barcola. Recibido de Mayulu. Ahí está Barcola. Barcola hace un amago. ¡Tira! Y desvía con las manos por arriba. Szczęsny. Para Hakimi. Se mete dentro del área. Ha cortado, rebañado. De lo mejor, Eric García.
Sí, que está trabajando mucho y bien en defensa.
Para Ferrano. Ha llegado.
Mira esa.
El tiro.
¡Ay, va!
El tiro de Yamal. Balón a córner.
Lo que ha perdonado Olmo.
¡Gol! Gonzalo Ramos, gol. El centro de Hakimi. Vaya centro de Hakimi. Toma. Y tal como venía el portugués, marca para el Paris Saint-Germain. Se veía bien. Y se va a acabar el partido. Se acaba. Se acaba el partido. 1-2 ha ganado el Paris Saint-Germain, Paco.
El Paris Saint-Germain tiene 6 puntos. Se queda el Barça con 3. Con el 4.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa, d'aquest Barça 1, PSG 2. El PSG que va ser millor, va mereixer la victòria. I efectivament, dos partits al Barça a la fase Lliga. Una victòria, la de Newcastle. Una derrota, la d'ahir. Propera cita, apunteu, 21 d'octubre, Barça Olympiacos, 3:45 de la tarda, també a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hansi Flick, al final del partit, no va tenir problemes en reconèixer el que tothom va veure, que ara mateix el PSG és millor equip que el Barça.
You can see it. Today, it's, I think there's no...
Bé, avui crec que no podem dir que estiguem al mateix nivell, no?
I believe in my team.
Però, de tota manera, jo crec en el meu equip i avui no ha estat la nostra millor versió. Però estem treballant per tornar a assolir aquest nivell i per mi és això, el futbol. Es tracta d'aquest partit, sí, que avui hem perdut, però volem tornar i per això hem d'entrenar, hem de millorar i millorar les coses que no estiguem fet tan bé i ho farem.
De l'entrenador, el capità del Barça ahir, Frenkie de Jong, decebut per la derrota que va arribar al darrer minut, una derrota però que ha de servir per millorar.
Muy decepcionado. Si encajas tan en el último minuto era, creo, del partido y pierdes, además en casa te vas decepcionado. Y al final ha sido partido bueno para ver dónde estamos. Yo creo que nosotros también somos top de Europa. Ahora han ganado ellos, pero queda mucho en Champions y ese partido, aunque duele que hemos perdido, no es determinante en la Champions.
De Jong en declaracions a Movistar i escoltarem també a Luis Enrique, el tècnic del PSG. No dubta que el Barça, tot i la derrota que d'ahir, está entre los favoritos para ganar la Champions.
Para mí está entre claramente los candidatos a ganar la Champions League. Juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto es el inicio de la competición. Todavía quedan 6 partidos, ver quién se clasifica, cómo se clasifica. No tengo ninguna duda que el Barça, y espero que nosotros también, porque además me gusta la manera en la que juega el Barça y creo que hay pocos equipos que tengan esa identidad tan clara como tenemos nosotros. También hay otros más que no pienso decir, pero el Barça sin ninguna duda y nosotros claramente candidatos a disputarlo, pero esto acaba de empezar. La real competición empieza en las eliminatorias y ahí ya veremos cómo llegamos cada equipo.
Estava molt content, i no era per menys ahir Luis Enrique, que va demostrar una vegada més que és un grandíssim entrenador. Tenim l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Joan, hola, bona tarda. Estava tan content que després del partit, jo que estava en una zona molt a prop dels vestidors, el vaig veure com estava fins i tot cantant i ballant una mica al costat de Hakimi, que estava atenent a uns mitjans de comunicació, a premsa francesa, un Luis Enrique que estava exultant, com no pot ser d'una altra manera, perquè ahir, un cop més, un any i mig després, va tornar a sortir com el gran triomfador de la nit, on se sent que és casa seva, a Barcelona, a Montjuïc. Ha estat 8 anys jugador del Barça, 6 entrenador. Per tant, doncs, ahir no va poder amagar davant d'alguns mitjans que estàvem allà presents la seva eufòria. Ja l'hem vist cantant, davant anar a la pilota d'or per Ousmane Dembélé. Doncs ahir també el vaig veure tatarejant una cançó, no sé quina cançó tatarejava, mentre Agraf tenia els mitjans de comunicació francesos.
Felicitat al vestidor del PSG i al vestidor del Barcelona. Vaig detectar bastanta resignació. Ahir tothom va tenir bastant clar que ara mateix el PSG està per sobre.
Sí, resignació i una mica de decepció, perquè és la primera derrota del curs, en el primer gran examen, podria haver estat la final de la Champions de la temporada passada o podria ser una final de Champions anticipada, perquè són dos dels grans favorits a guanyar el títol. El vestidor, a més, ho deia Pedri, a la prèvia tenien ganes de revenja en aquest partit i bé, doncs aquest examen, aquesta prova, que era molt important per saber el nivell del Barça, per saber on estan, va demostrar que estan encara lluny del Paris Saint-Germain i la segona part deixa clar que han de millorar, que han de millorar alguns aspectes. A més, ahir el Barça és cert que tenia baixes, però tenia Lamine Yamal i Pedri. El PSG es va plantar amb l'absència de 5 titulars. No tenia
5
titulars de l'11. Tota la davantera. Tampoc João Neves va poder ser de la partida. Al principi del partit va ressentir-se unes molèsties. I Marquinhos, el líder i capità, es va quedar a París. Per tant, va demostrar Luis Enrique que és igual qui jugui, que l'equip té clara la idea i va donar una classe magistral. De Lamine Yamal hem de dir que va començar molt bé, va començar com un tro, en mode recital. De fet, Luis Enrique estava tan preocupat que va cridar un parell de cops a Nuno Mendes a la banqueta per dir-li que l'apretés més, però segurament com que surt de lesió va anar de més a menys. I em quedo amb dos aspectes del partit. En el primer gran enfrontament important de la temporada, Ferran, titular per davant de Lewandowski, i Eric per davant d'Araujo, tot i que la prèvia Flick deia que era passat el que havia comentat Luis Enrique, que havien flotat Araujo fa un any i mig. Ahir va semblar que no oblidava i va apostar per aquesta parella centrals, Eric i Pau Cubarsí.
Sí, sí, dues decisions tàctiques bastant lògiques, que ara comentarem de seguida en l'anàlisi amb l'Àngel Pichi Alonso. Toca recuperar-se bé, perquè els futbolistes del Barça ahir van acabar molt cansats, van haver de córrer molt més del que és habitual darrere la pilota, i també ahir miràvem cap a la llotja, on hi havia el morbo de la presència de Luis Figo, Helena, que la presència del portuguès, és veritat que hi va haver algun càntic contra ell a l'estadi, però va passar bastant desapercebut.
Sí, és veritat que al descans, a la mitja part, Figo va atendre a Movistar i va dir que estava content de tornar a Barcelona com a assessor de la UEFA. No descartis, per cert, que acabi sent president, que acabi sent el successor d'Alexander Seferin.
Diuen que anaves a dir president del Barça.
No, president de la UEFA, diuen els que el coneixen bé que en té moltes ganes. Ja havia estat a la llotja al Camp Nou l'última vegada del 2009 com a assessor de l'Inter, però bé, ahir va ser una mica la imatge de la prèvia del partit. Hi havia molta expectació, alguns càntics d'un sector de la grada insultant a Luis Figo, però va quedar bastant diluït. Estava assegut al costat d'Aitana Bonmatí, van intercanviar unes paraules amb la porta que al dinar directiva es va demanar respecte quan els mitjans de comunicació li van preguntar per la presència de Figo a la llotja, i després em diuen també que Figo, que va estar doncs a l'avantllotja d'honor relacionant-se evidentment amb els VIP que hi havia allà, va estar bastant discret. Per tant, bé, hi va haver molta expectació a la prèvia, però després tampoc va ser... No va ser per tant, no, Joan?
No. I segur que Figo amb una punta i Gaspar a l'altra, això sí.
Sí, no? Perquè sí, sí, perquè Gaspar crec que no tenia ni ganes de veure'l, i Gaspar, si diu que no el saluda, és que no, realment no el saluda.
No, ha oblidat el que va passar.
Però bé, no sé, li hauries de preguntar a Joan Gaspar, no vaig tenir la sort de trobar-me-la ahir, que sempre és distret parlar uns minutets amb Joan Gaspar.
I tant, i tant. Condis, gràcies, a cuidar-se.
Perfecte. Deixa'm dir-te que el Barça ja ha confirmat Montjuïc, eh? Ho esperam com a escenari del proper partit de Champions. Barça-Olimpiakos, 21 d'octubre, a les 18:45.
Cap sorpresa. Gràcies, Helena.
Adéu, bona tarda.
De seguida, anàlisi.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Toca ara analitzar, ho fem amb el nostre analista Champions, Esports COPE, l'Àngel Pichi Alonso. Àngel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, ara entrarem en algun detall més, però si fem una lectura gruixuda del que vam veure ahir, arribarem, imagino, a la conclusió de que el PSG va acabar guanyant perquè ara mateix és millor equip que el Barça, no?
Sí, diríem que porta més temps sent equip i està un pel d'any per damunt del Barça. Però també és cert que és el campió d'Europa, que va jugar a la final del Mundialito, vull dir que és un equip ja consolidat, no?, en aquest sentit.
Sí. La primera mitja hora del Barça va ser molt bona, després ells s'imposen al tram final de la primera part i també a la segona. Del PSG, Àngel, què et va impressionar més ahir?
Pues el fet de que teòricament els tres davanters titulars no hi fossin, no? Carasquelia, Dembélé i Doué, però és que el Mayulu, Mbaye, i bueno, 17 i 18 anys i un nivell brutal. És que en aquest moment té una plantilla molt, 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 molt bona, el PSG, i a més té un molt bon entrenador. Luis Enrique demostra sobradament la categoria d'entrenador, ahir ho va demostrar, li va posar Zaire damunt de Pedri perquè Pedri no estigués còmodo. Després de la segona part, veient que la primera havia patit i tal, doncs va jugar home, tres defenses contra tres atacants, va tenir més pressió a dalt i, bueno, i va acabar el partit físicament a un nivell estratosfèric. És això que dèiem, bueno, aquest equip ha jugat el Mundialito, després del Mundialito han tingut poc temps de vacances els futbolistes, poc temps per fer la pretemporada, semblava en avions, i van acabar el partit a un nivell físic brutal.
Sí, sí. I els laterals, Àngel, que jo tinc sempre la sensació que moltes vegades no donem la importància que tenen els laterals, i per mi en futbol modern en tenen moltíssima, i Nuno Mendes a la primera part, i sobretot a Rafa a la segona, van fer molt de mal,
Bueno, és que estem parlant de probablement dos dels millors laterals del món, i es té el mateix equip. Ja Hakimi com Nuno, Nuno té una potència brutal, i l'altre per la dreta és un extrem constant, i a part de que defensen bé, si són jugadors molt, molt complets, i veritablement en la manera de jugar del PSG li van bé, tot i que té grans extrems.
Del plantejament de Flick, alguna cosa a comentar? Perquè ell al final va triar com a parella de centrals Eric i Cubarsí, jo crec que amb la intenció de tenir una sortida neta de pilota, va apostar per Ferran Nadal en lloc de Lewandowski per poder jugar millor a l'espai. Jo crec que el plantejament d'entrada estava bé, el que passa és que, en fi, et trobes amb un rival que és molt bo i et supera.
Sí, sí, per mi Eric i Cubarsí van estar bé, especialment Eric, que està en un moment molt dolç, no només sortint amb la pilota, sinó en tasques de cobertura i defensivament va fer un partidàs. I, bueno, i Ferran va fer el gol i està en un moment dolç. Jo crec que se mantengui, que la derrota pot ser positiva. Primer, perquè et col·loqui al lloc on estàs, que dius, aquest és el que... encara no estem al nivell del millor equip d'Europa, però estem a prop. I perquè, a més, baixarà els fums, no? Aquesta sensació de que ja el Barça, ja és líder, ja... No? És bo que es baixi una miqueta, no la il·lusió, però sí els fums. I també et diria que cada un possible retrobament en una eliminatòria o en una final contra el PSG, aquesta derrota t'ensenya moltes coses, Te donen moltíssima experiència de cara a si te tornes a trobar amb l'equip de Luis Enrique. Això crec que és positiu. A més, aquest partit guanyés o perdés no tenia cap significació més que, bueno, l'alegria aquesta de que has guanyat el campió d'Europa. T'ha d'ensenyar unes altres coses, Joan. T'ha d'ensenyar, per exemple, que si en 88-89 minuts no has pogut guanyar, has d'empatar. Això és una experiència molt bona, que ja li va passar l'any passat amb
l'Inter,
si no recordo malament, amb l'Inter i l'Atlètic de Madrid, si no recordo.
També.
Que tu, si en 90 minuts no pots guanyar, doncs empata. I fixa't que la jugada del gol, Valdes, el lateral esquerre, i no està. Vull dir que l'equip se'n va anar cap a dalt, descaradament, no? I una altra cosa tàctica que vaig trobar a faltar és que els últims 20 minuts el PSG va apretar totalment a dalt i el Barça no sortia. El perdien la pilota immediatament. I sota el meu punt de vista era el moment de dir-li al porter: aguanta la pilota, trau a l'equip, que l'equip se'n vagi a camp contrari, pilotada a dalt i que comencen a fer la jugada des d'allà. Perquè, clar, ells ja atacaven constantment, com estaven pressionant a tres quarts del camp i robaven la pilota allà, estaven totalment... era una prolongació de l'atac constant. Sí, sí. I si tu traus la pilota a camp contrari i te'n vas i avances la defensa, avances tot el grup cap endavant, ells tenen que iniciar la jugada d'atac des del seu camp, no? Però això et dic, que per mi és una experiència bona. El perdre no és bo mai, però és una experiència que li pot servir per un futur a l'equip.
Sí, sí, és una derrota que no és cap drama i que pot servir per aprendre i per millorar de cara al futur. Perfecte, molt ben vist. Àngel, gràcies per l'anàlisi i una abraçada forta, eh?
Una abraçada.
Adéu. Adéu. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. El Barça retratat. I el retrat de la crua realitat es va produir en comparació al PSG ahir a la nit 1 d'octubre. I sembla que és molt probable que si es tornen a trobar a partir de març el Barça també quedaria retratat. En tot cas, veient el que va passar ahir, seria recomanable reflexionar Flick i el vestidor fins a on pot arribar aquest equip que té la sana ambició de millorar el fet de la temporada passada a la Champions i que es pot trobar pel camí a plantilles molt potents, PSG, Chelsea, Arsenal, Bayern... I en aquesta reflexió, per suposat, has de pensar que no ets tan dolent com va semblar ahir el Barça, sobretot a la segona part, on es va notar més les baixes del Barça que les del PSG, l'equip de Luis Enrique, sense Marquinhos, Kvaratskhelia, Dembélé i Doué, es va menjar el Barça. Flick mirava la banqueta i únicament Lewandowski podia millorar les prestacions. Luis Enrique, malgrat les baixes, encara tenia la banqueta a Kang Ili i Gonzalo Ramos. Les baixes de Rafinha, Gavi i Fermín semblen al final que van ser més sensibles segurament perquè el fons d'armari no és tan gran. El Barça retratat. Es va fer molt petit davant de Hakimi, Nuno Mendes i l'energia contagiosa de Luis Enrique.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Anem amb la resta de la jornada Champions. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Derrota del Barça, empat del Villarreal i derrota també de l'Atlètic Club, golejada en contra de Dortmund.
En resum, que no va ser la millor nit dels equips espanyols, eh? Perquè no. L'Atlètic va pagar i de quina manera aquest peatge que et porta el nom de Signal Iduna Park. No ha tingut sort l'Atlètic, eh? Amb el calendari, Arsenal i Borussia per començar és potser massa dificultat. Primer temps fluix, reacció a la segona part, fins i tot per arribar a empatar el partit en un gol que no va pujar al final al marcador, però els alemanys van aprofitar les concessions de l'Atlètic per arrodonir aquesta golejada per 4-1. Per una estona, Valverde confiava en la remuntada.
Ese ratito ha sido medio tiempo, casi. Nosotros no llegábamos arriba con claridad en el primer tiempo, pero es cierto que ellos nos han hecho gol en la única situación en la que han tenido, ¿no? El Dortmund tiene grandes jugadores y las dos primeras llegadas nos han hecho dos goles, pero bueno, aún así nos hemos rehecho y hemos estado pues a punto de empatar. O sea que luego ves el resultado final 4-1 y claro, ya sabemos que en el fútbol mandan los resultados y es un resultado abultado para lo que ha sido el partido.
Mentretant, a la Ceràmica, el Villarreal salva un punt a la vora del 90. Es van posar per davant els de Marcelino davant la Juventus amb gol de Micautadze i van veure a la segona part com empataven els italians i després, en una badada, una fallida a l'entrega de pilota de Parejo, la Juve feia l'1-2 mitjançant Sergio Conceição. Renato Veiga, sobre la campana, salvava un punt. Parejo, el migcampista de Coslada, donant la cara al final del partit.
Nos da mucho más de lo que nos quita, es mi forma de entender el juego. Está claro que somos personas, somos humanos, alguna vez voy a fallar, pido perdón por supuesto a mis compañeros, he fallado un balón, nos han metido un gol, pero yo siempre soy así, siempre dar la cara, el siguiente balón lo voy a volver a pedir, aunque lo vuelva a perder. Bueno, tengo esa personalidad, es lo que me ha traído aquí, un poco jodido por esa jugada, pero contento porque el equipo da la cara.
I de la resta ens quedarem amb el que va passar el Luis II de Mònaco. Estava el guió que Haaland amb el City superaria la marca golejadora davant Nistelrooy en els primers 50 partits de Champions, ho va fer amb un doblet, i el que no estava, el guió de Pep Guardiola, era la jugada del minut 90. Nico González i Dyer, fan d'Arda Güler i Simeone al derbi madrileny. Gil Manzano es cridat al bar per Sotogrado i la cosa acaba en penal i gol del Mónaco que representava el 2-2 final. Guardiola sí té clar quin és el seu criteri sobre els àrbitres espanyols.
Hem concedit una falta i un gol de penal. No, res, no opino. Res a comentar dels àrbitres espanyols.
Nothing to say to the Spanish referees.
Vaja, això allà per on va...
Opina que no opina.
Se li entén tot. Allà per on va Gil Manzano, doncs pot saltar la polèmica. En tot cas, després de dos partits, sis equips han fet el ple de punts. Bayern, Madrid, PSG, Inter, Arsenal i Karabakh. Les coses que té aquest calendari i aquesta Champions que fa que el Karabakh, amb dues victòries sobre Benfica i Copenhague, tingui sis punts. El Barça ara és 16, l'Atlético 12 i Atlètic i Villarreal estan a la zona del caos.
3:32, de seguida ho comentem tot al Pedregà.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Tertúlia del Pedregà, que com sabeu integren el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. I el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Com esteu el dia després? Dani, ja vaig veure que després del partit feies de seguida un tuit. El Barça ha perdut contra el campió d'Europa, el millor equip del moment. Sí. Pot passar, no?
Per mi és el millor equip del planeta. Ho era l'any passat, a la final de la Champions, que tothom veia molt igualada amb l'Inter i tal, per mi era molt superior a l'Inter. Crec que, tot i que va perdre el Mundial de Clubs, que per mi té zero importància, però jo tenia molt clar que el Chelsea no era millor equip que el PSG i segueix, tot i les baixes, ho segueix sent. Jo crec que és dels pocs equips. És potser l'únic partit que el Barça pugui jugar a casa i per mi no és favorit. Jo crec que un Barça-Madrid, el Barça és favorit. Barça contra la majoria d'equips d'Europa, el Barça és favorit. Jo ahir... Això no excusa res, eh? No vol dir que el Barça no pogués guanyar, no pogués jugar millor, no pogués xutar porta més vegades a la segona part. Tot això no és excusa. Només dic que entra dins del possible i no és per res comparable a com van fer ahir a Madrid. Ahir ho discutíem al partidazo, que és adorable que intentin comparar això amb el que li va passar al Madrid contra l'Atlético. No, no, o sigui, el Madrid està passant exàmens perquè acaba d'arribar Xavi Alonso i l'Atlético li va fotre 5. Ahir el Barça va jugar contra el PSG i va perdre, ja està. Jo crec que pot succeir.
Sí, i l'Atlètic de Madrid no és l'actual campió d'Europa.
Correcte.
Com tu dius, el millor equip d'Europa o del moment. Júnior, com ho vas viure tu?
Bueno, jo vaig viure un partit més igualat del que m'esperaves. També és cert que el PSG tenia unes baixes notables. I al final crec que es va decidir per un tema més de preparació, de condició física, que no pas de qualitat. I va ser un partit igualat, va estar bé i va ser entretingut. Dintre del nou format de la Champions, crec que no ens afecta aquesta derrota, i al contrari, com bé van dir els jugadors, serveix també per ficar el personal a puesto, no? Per saber una mica on estem i amb cautela, i que s'ha de treballar per ser el millor equip d'Europa.
Sí. Físic i futbolístic també, no? Perquè si el Barça va acabar fos físicament, jo crec que també va ser perquè va haver de córrer molt darrere la pilota, perquè ells van pressionar molt bé i quan van tenir la pilota als peus van saber què fer amb ella. No? O sigui, una mica les dues coses, Dani, físic i futbolístic.
Sí, sí, sí. Per mi és un mestre tàctic, Luis Enrique, i la forma de pressionar, la forma de posar en problemes al Barça, no hi ha molts entrenadors. Jo crec que Flick és molt bon entrenador, però per mi n'hi ha un o dos al planeta que poden dir que ho estan fent millor amb el seu equip, i aquest és Luis Enrique. Pots posar teta si vols amb l'Arsenal, però l'Arsenal juga molt pitjor, molt pitjor, vull dir, molt menys vistós, o més defensiu, però és una màquina també d'eficàcia. Hi ha pocs entrenadors que ho puguin fer millor que Luis Enrique. Em sembla que és un malalt, sobretot de la parcel·la física, com diu el Júnior, ja quan era entrenador del Barça B, ja quan estava al Celta i després vam veure el primer equip del Barça, els seus equips acostumen a anar com avions a nivell físic, i si a sobre tàcticament ho té molt clar i no negocia les pressions ni el treball ni el desplegament, jo crec que és... O sigui, no és impossible, perquè no ho és, però és molt difícil trobar equips que puguin guanyar el PSG. Segur que perdrà partits. És difícil que guanyi dues Champions seguides, però jo no veig molts equips al món que em semblin més poderosos que el Paris Saint-Germain. De fet, no en veig cap.
Clar. I si aquesta lectura, Júnior, la fem amb clau Barça, jo crec que el Barça en aquesta competició no es trobarà amb cap altre equip que li jugui com li va jugar el PSG ahir.
Bueno, però és que al final no ho podem mirar així. O sigui, al final és una competició amb els millors equips d'Europa, i cada equip, sobretot els importants, de les lligues més importants, fan el seu futbol i són partits complicats. A partir d'aquí, jo crec que al final, a la part final sobretot, es decidirà per individualitats i per detalls minúsculs. Però el que és cert és que, bueno, pues el Barça pot jugar contra un Liverpool i també pot perdre. Pot jugar de repent contra, no sé, un Bayern i també pot perdre. I també pot guanyar. Però aquesta és la gràcia de la Champions, no? Que és la competició, pues valgui la redundància, més competida del món del futbol.
El tema és que va ser un partit sense drama, perquè estem a la jornada 2 de la fase Lliga, no passa res, s'ha perdut un partit. L'any passat també el Barça va perdre la primera jornada i la cosa va anar després com va anar. És possible, Dani, que aquests dos equips es tornin a creuar durant la competició. Tens la sensació de que durant la temporada el Barça li pot eixugar aquesta distància que vam veure ahir amb el PSG, o que serà difícil que el Barça durant l'any acabi a un nivell igual o superior al del PSG?
Igual sí, superior ho veig molt complicat. Jo, si el Barça i el PSG es tornen a veure les cares al febrer o al març o quan sigui, és el que diu el Júnior, pot guanyar el Barça, clar que sí. Ahir també podia haver guanyat el Barça, fins i tot jugant pitjor que el PSG, bueno, hi ha alguna ocasió que va perdonar, però en general, a nivell global de futbol, jo no veig que pugui superar el PSG. El Barça tenia moltes baixes, però és que el PSG tenia tres tios que són, per mi, tres quartes parts de la Champions que va guanyar. O sigui, Dembélé, Doué, Carasquelia, juntament amb Vitinha, per mi són els quatre tios més importants que li van donar a la Champions l'any passat, i no hi eren. Per tant, quan hi siguin, jo interpreto que el PSG encara jugarà millor que va jugar ahir.
Júnior.
Sí, bueno, jo volia dir exactament això, vull dir que el PSG que ens, trobem, que ens hem de trobar en teoria en el futur, si ens és que ens el trobem, ha de ser més fort que el que ens vam trobar ahir. Una, per les baixes, que entenem que ja estan reincorporades, i dos, perquè l'equip ja està més rodat, perquè ja està més competit, i això sempre passa. Evidentment, jo crec que el Barcelona també serà més fort més endavant. Però vull dir, és que crec que del partit d'ahir poques conclusions s'han de treure. A no ser que ens penséssim que vull dir que amb aquest equip anàvem a guanyar la Champions. Doncs no, hem d'anar amb cautela. Que podem guanyar la Champions, segur. No ho dubto. Però que tenim equips que ens costaran i que ens donaran guerra i que més a més el campió és un d'ells és el campió de l'any passat de la Champions, doncs tot el respecte del món.
Sí. Ara deia el Pichi Alonso, i jo estic d'acord, ahir també pensava una mica això, fins i tot és una derrota, Dani, que en aquest moment de la temporada pot anar bé, perquè al començar la temporada havíem fet moltes lectures de Barça i PSG com situant-los al mateix nivell, grans favorits per guanyar la Champions aquesta temporada, i jo crec que l'equip també li va bé veure que, bueno, que ells estan ara mateix un punt per sobre i que s'ha de seguir treballant molt fort per guanyar aquesta Champions.
Sí, que has d'estar... L'any passat semblava com ja ho donava tothom per... Tot, com que era entrenador nou, l'any anterior no havies guanyat i tal, tothom donava per fet que el Barça havia de posar una marxa més, treballar més, córrer més i fer-ho tot més que el rival, no? I va anar molt bé. I aquest any no se'ls pot oblidar aquesta lliçó. I sí, pot ser que vagi bé això que va passar ahir, com també... probablement va anar bé el que va passar a Vallecas, perquè des de llavors l'equip es va endollar. Què passa és que, clar, seria millor, no, seria millor, ja sé que tota la vida no es pot tenir, però seria millor aprendre aquesta lliçó sense anar perdent punts, no? Perquè el que passa ahir no té cap importància, però si tu hi ha moltes jornades de Lliga o de Champions que vas oblidant-te de que has de treballar i de que has de posar una marxa més... al final et passarà en factura i no et compensarà a la balança les lliçons que has après amb els punts que has perdut.
Molt bé. Vaya dos mitjarracos, Rafi i Nuno Mendes, eh? Vaya dos laterals té Junior al PSG, eh? Mare meva.
Sí, té dos mitjarracos a les bandes, té un Vitinha que a mi cada vegada m'agrada, o sigui, si ja m'agradava moltíssim abans, doncs ara encara més. Però bueno, escolta, nosaltres jo crec que tenim a Pedri i a Lamin, que quan estan físicament bé són diferencials, i tenim les nostres armes, o sigui que sí que crec que estem un pèl per sota avui dia del PSG, però vull dir, tenim molt recorregut i ja veurem com va.
Molt bé, ja ho comentarem, amics. Dani, Junior, gràcies, a passar-ho bé. Que vagi
a vosaltres,
bé,
una abraçada forta.
Adéu, seguim. Gracias.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Any de realitat a Europa. El Barça ara ha de canviar el xip i mantenir el lideratge a la Lliga. I ho seguim explicant amb els número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de juego.
Adiós. Aquest diumenge, des del Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Barça.
Manolo Oliveros, Josep María Minguella, Pepe Prieto,
Iván Rakitic.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Everybody. Vinga, tothom atent. 3:43 de la tarda. Anem al carrer, parlem de l'Espanyol. Marxem fins a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, que tenim protagonista. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Joan Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tots els oients d'Esports Cope. Sí, amb un dia espectacular de sol i amb unes ganes que arribi el partit del diumenge, perquè des de divendres doncs es fa llarga la setmana aquí a Can Perico, després d'un dia de festa, avui doncs feina i amb un dels jugadors importants. Estem un dels jugadors que més ha crescut en els últims temps, i després d'haver-lo vist patir el genoll, doncs és una alegria que avui ens visiti aquí a Esports Copé el 8 de l'Espanyol, l'Edu Expósito. Hola, Edu, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Està escoltant Edu Expósito a la sintonia d'Esports Copé. Joan.
Què tal, Edu? Com estem?
Molt bé.
Bé, bon moment, eh? Bon moment a nivell individual, bon moment a nivell col·lectiu. Una situació, ara mateix esteu en una situació agraïda, eh?
Sí, 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 ara estem en una bona situació, com tu dius, col·lectivament estem en una posició molt bona i a nivell individual també m'estic encontrant molt còmode i ja continuo d'aquesta manera.
Sí, com ha canviat la pel·lícula en una temporada, Edu, eh?
Sí, totalment, al final l'any passat ens va costar molt la primera volta i mira, aquesta ja portem 12 punts, llavors continua, seguir sumant.
Sí, la dinàmica en la que esteu és molt bona. Fins i tot hi ha dies en les que les coses es posen en contra, però la pel·lícula normalment està acabant bé. Però és que, a més, vosaltres esteu jugant un bon futbol, se us veu amb ganes de tenir la pilota, amb ganes de dominar, d'anar endavant. Esteu transmetent molt bones sensacions.
Sí, penso que som un equip ara bastant fotut, no? Perquè al final tenim moltes maneres de jugar, també. Depèn moltes vegades de l'equip, també casa o fora, anem alternant, però estem en un moment de confiança molt alt.
Edu, estàs en el teu millor moment des de que estàs a l'Espanyol, sens dubte. El partit teu contra el València fa uns dies va ser, jo penso, quadrat, clavat. Estàs gaudint com mai?
Sí, totalment com el que volia que sigués, no? Al principi, no? Quan vaig arribar, no va voler ser, al final després la lesió també, però sí que és veritat, ara estic al meu millor moment, no només a l'Espanyol, sinó penso que a primera divisió és el meu millor moment.
Escolta, Manolo González, mira, hi ha entrenadors que treuen el màxim dels seus futbolistes, Bordalàs, Marcelino, ara Marcelino té un equiparro, eh? És possiblement Manolo González un d'aquests homes que té una xispa amb el vestidor que us fa rendir a tots a tope?
Sí, 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 perquè jo penso que és una persona molt propera amb el jugador i li diu les coses clares. Aquí el que necessita el jugador també moltes vegades que no li enganyin, no? Oye, si hi ha un que està millor... Jo
tant per rep com per dolent.
Sí, sí, com per dolent. Al final, si hi ha un altre que està millor i tu també et dones compte d'aquestes coses, no? Al final, si ven una pel·lícula i tal, la moto, no, això no val. Llavors, jo penso que el valor que té Manolo, a part de ser a la banqueta, com gestiona el vestidor i també com fa els canvis, com ho fa tot tàcticament, penso que és un gran entrenador i ara comença la seva carrera. Ja va començar fa temps quan va agafar la carrera real, no? la dels campions, per així dir-ho d'aquesta manera, perquè al final ha anat picant pedra de molt de temps, però la seva carrera bonica comença ara.
Sí. Escolta, es veu que l'ambient al vestidor és bo, com més normal quan les coses també van bé, Edu, però es detecta també des de fora que el clima general del club ha canviat també. No sé si és per aquest canvi de model de propietat, perquè l'equip o el club ha estat protagonista en el mercat de fitxatges, s'han fet moltes incorporacions, però es detecta al club, la gent està també més que mai amb vosaltres, un altre clima.
Sí, aire fresc, no? Al final també 125 anys, no? En 28 dies, això també suma, ajuda, som un club molt, molt gran, històric, llavors que tenim que despertar una mica, no? del que estàvem fent i a veure si podem anar cap endavant tots.
Sí. Despertar és viure una temporada sense agobiar-se pel descens? Amb això ja estem contents?
Bueno, estem contents per on venim i d'allà, mica en mica, cap endavant, no? Si podem fer els 40-42 punts el més aviat possible i després, és que ningú et pot dir després que ja només mirem el descens. No, això ja està complet, ara anirem a més endavant. Això, però primerament no patir i treure els punts el més aviat possible.
A curt termini teniu el Betis, el cap de setmana, Edu, un partit sempre molt maco, que també hi ha molta afició del Betis a Catalunya. Està com vosaltres amb 12 punts, és un bon equip. El que passa que ells juguen avui, Europa League, i bueno, això a vosaltres us va bé, no?
Sí, al final quan juguen entre setmana també, un partit complicat, penso que juguen fora casa.
A Ludogorets,
sí. A Bulgaria, sí. Sí.
Llavors, el viatge és complicat, no? Ho vam patir nosaltres la setmana passada, cada dos dies vam jugar i és difícil per a les cames també aguantar un ritme alt de partit, no? Llavors, nosaltres el diumenge necessitem un ritme molt alt perquè ells també això li passi factura.
Dels nous fitxatges que em dius, hi ha algun que t'hagi sorprès especialment, Edu, dels que han vingut, que estan la majoria donant ja bon rendiment des del principi?
Bueno, penso que tots, penso que tots estan sumant moltíssim, els que no juguen perquè al final això ara mateix hi ha un ritme molt, molt alt, també els partits estan sortint, no? I de vegades és difícil canviar, no? Però Clement, no? Està va entrar d'inici als dos partits i ho ha fet molt bé, a un nivell alt, però ja et dic, al final Tarrats, que ara no està tenint la participació que li agradaria, però és un jugador amb molt de talent i que a poc agafarà el seu lloc també, tenim que tenir paciència i tots els joves, com Luca també, que li està costant una mica, però que són bons jugadors, al final, mica en mica els necessitem a tots.
Molt bé, Quique, vols rematar amb alguna més?
Sí, la història de que el fitxatge també potser és Pere Milla, no? Amb el qual pots jugar també en aquesta posició amb tu. Un Pere Milla que ha estat doncs, criticat durant molt de temps, amb raó sense raó, cadascú que la busqui o la trobi, però també bueno, és un jugador nou i amb uns aires superguais ara.
Sí, al final el míster li va donar l'oportunitat, o realment se la va guanyar ell, també a pretemporada, i després el dia de l'Atlético Madrid quan va entrar, al final va fer gol, setmana següent gol, l'altre no sé si va ser continuada gol també, llavors al final està demostrant, no?, que té gol, que té qualitat per jugar a l'equip i ens està donant molt.
Perfecte. Edu, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns, per la conversa i a seguir per aquesta línia, eh?
Moltes gràcies, un plaer.
Molt bé, Quique, per tancar des de la Ciutat Esportiva alguna cosa més del dia?
Que demà sabrem segur si Cabrera és a temps de jugar diumenge contra el Betis o Manuel González prefereix que descansi durant l'aturada de seleccions i torni a tope contra el Oviedo. En teoria, doncs, si no juga Cabrera, doncs tornarien a fer parella Calero i Riedel, que estem en aquest mes d'octubre del 125è aniversari i que d'aquí a 4 dies pot haver-hi ja el canvi de papers a la presidència, amb Alan Page i el seu equip de VSL, així que tot a punt pel partit de diumenge a la tarda a Cornellà.
Bon partit contra el Betis sempre. Molt bé, Quique, des de la Ciutat Esportiva de Nijarque, gràcies, que vagi molt bé.
Bona tarda.
Hospital. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Atenció que el Girona s'ha lesionat el futbolista més en forma de l'equip, Unagi.
Unagi, sí senyor. Més problemes per un Mitchell que perd una peça clau al mig del camp per jugar contra el València aquest dissabte a 4:45 de la tarda a Montilivi. O Unagi no jugarà per unes molèsties al soli de la cama esquerra que es va fer el dia de l'Espanyol. Dubta ara mateix per jugar al derbi d'aquí 15 dies contra el Barça. De fet, el jugador del Marroc no ha entrenat aquesta setmana al Malgrup i tampoc està convocat amb la seva selecció per jugar contra Bahrain i el Congo. Se li ha girat feina a Mitchell de cara al dissabte perquè, a més, manté els dubtes de Lemar, Sigankov i Abel Ruiz per buscar la primera victòria de la temporada. També pendents del València, de l'estat físic de Gaià i Folquer, els dos avui tampoc han entrenat amb el grup, però segons apunta el club de Mestalla, Corberan els ha reservat per gestió de minuts. La resta de la plantilla ha entrenat amb normalitat, és partit marcat en vermell, espera la primera victòria de la Lliga i després perquè toca millorar els números que fan por en aquest inici de curs. L'equip de Mitchell només ha marcat 3 gols en aquest inici de Lliga, és el pitjor de primera, si bé a favor juga que el rival, el València, encara no ha guanyat a fora de casa.
Sí, s'hauria de guanyar aquest dissabte, sí o sí, a Montilivi. Una més de futbol, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Es perfila un Catalunya-Palestina?
No, sí, no es oficial, pero Cataluña tiene previsto jugar un amistoso contra Palestina el próximo 18 de noviembre en el estadio de Montjuïc. La Federación Catalana y la Generalitat quieren aprovechar la presencia de la selección árabe que el día 15 de noviembre juega contra Euskadi para poder organizar el partido sin excesivos problemas. No obstante, sí que hay problemas. En esa misma fecha hay un España-Turquía de clasificación para el Mundial y aunque hay parón de liga, los clubes suelen ser reticentes a ceder jugadores a la selección que entrena Gerard López, que incluso ya se ha puesto en contacto con algunos futbolistas para sopesar su disponibilidad.
De moment tot és negociacions, però amb la predisposició de tothom, tant de la selecció palestina com de la Federació Catalana i del govern català. Dintre d'una data complicada, perquè ja estàs enmig de la Lliga i segurament entre dos partits o a la següent setmana hi haurà partit de Lliga, si es pot fer, s'ha de fer, perquè és juntar-nos més d'una vegada a l'any, això, vulguis o no, tenim la sensació de que li donem una continuïtat que jo sempre demano.
Los organizadores señalan que el objetivo es mostrar la solidaridad con las víctimas y visibilizar el conflicto, y de jugarse este partido sería el segundo, porque en mayo Cataluña tiene previsto disputar el habitual amistoso de final de temporada.
3:53, fins aquí al futbol, de seguida més.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Herrera en Cope, cada mañana es diferente.
y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora las turbulencias las lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso con la edad. Pero mi novia...
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Soy mi nuevo.
14.000 coches.
Soy mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Obrim avui Poliesportiu amb en Vol, Juan, que aquesta tarda el Barça juga a la final de la Super Globe.
Busca su sexto Mundial de Clubes contra el Vesprem, vigente campeón. El partido será la reedición de las semifinales de la pasada temporada, donde el Barça falló un penalti para ganar y acabó cayendo en la prórroga. Hay que recordar que en el conjunto húngaro juega Tiagus Petrus, que era exjugador del Barça. También militan en el Vesprem ex azulgranas como Ali Zain, Luka Cindric, Rodrigo Corrales, todos ellos dirigidos por el mítico Xavi Pascual, y además el actual portero del Barça, Nilsen, jugará en el equipo magiar la temporada que viene. En semifinales, el conjunto barcelonista ganó fácil al Al-Ahly, mientras que el Vesprem sufrió para eliminar al Magdeburgo 23-20. Dikamem, jugador barcelonista.
Sí, está claro que es un título que últimamente pues no se ha ido bien. También jugaremos contra un gran equipo y creo que el equipo está preparado para poder competir. Y aparte, estos partidos son siempre especiales entre Barça y Vesprem. Me espero a un gran equipo de Vesprem, pero también nosotros estaremos preparados y con muchas ganas.
La final Barça-Vesprem a las 7.
També està jugant al Mundial de Clubs, en aquest cas d'hoquei patins, al Barça, Edu.
Domini total d'un Barça molt superior des del primer minut i que va arribar al descans amb 5 gols de marge després d'una actuació brillant de l'argentí Pablo Álvarez, autor d'un hat-trick, victòria per 1-9 contra el Talleres de Mendoza en el primer partit de la fase de grups. Els gols a la segona part no es van aturar. El tècnic del Barça, Ricard Ares, destaca la importància de començar amb victòria.
Sí, molt important, objectiu complert. El primer objectiu era guanyar el partit, intentar aconseguir una renda de gols àmplia. També ho hem aconseguit i també hem pogut gestionar els minuts dels 8 jugadors, perquè això és un torneig que, com ja sabem, té llarg recorregut i era important.
Qui no tingui res a fer aquesta matinada, a 2:45, segon partit contra l'Olimpia Batting Club argentí.
I tanquem en bàsquet. Gil, debut amb derrota del Manresa a l'Eurocup.
76-69 a la pista d'Alce de Vita de Ljubljana. Partit marcat per la sortida horrible dels Bages, cedint 11 punts, una renda que es va fer al cap i a la fi impossible d'aixecar. Reacció tardana, intentava treure lectura positiva el coach Diego Ocampo en declaracions a El Ganxo.
Estoy fastidiado como entrenador porque tengo que mejorar esa preparación de los jugadores para que lo hagan mejor, como mi responsabilidad y mi autocrítica. Y luego contento por la reacción del equipo. Estoy muy contento por cómo han reaccionado y cómo han competido. Saber que ese es el camino, que es lo que digo siempre, que hay un camino que tenemos que saber, pero que tenemos que ser muy fieles a hacer esas cosas a los 40 minutos.
Cal canviar ràpid el xip perquè després d'una bona pallissa de quilòmetres debut a CB a la pista de Tenerife dissabte.
Italia,
el superstar.
En el palco, un embajador de la UEFA. Luis Figo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas noches.
Has elegido un partidazo, para debutar en el palco de Montjuïc. ¿Qué tal por allí? Cuéntanos, habrá mucho viejo conocido, ¿no?
Bueno, alguno, sí.
Alguno había.
Alguno,
no, noms, tipo Joan Gaspar.
Alguno había. Bueno,
de Massanjat i punto.
Saps que la Copa del Rei va per criteri geogràfic, el sorteig de dilluns? Mm. Doncs a l'Ibiza de Paco Gémez li han col·locat amb els equips de Madrid i Tenerife. Què opina, míster?
De la misma región. ¿No? De la misma región. ¿No? Muy contento de que nos hayan puesto con los de nuestra misma región. Estudié cuando era pequeño, porque hacía más años que la mezquita. Yo cuando estudié un mapa que a lo mejor con todos estos años ha cambiado. Y ahora resulta que somos de la comunidad madrileña o canaria, o no sé. Si no ha cambiado, me parece a mí que estamos un poco lejos de donde nos debería de tocar. Pero bueno, está bien, está bien.
Al final lo que ellos tienen que buscar es igualdad.
No digo nada.
Què tonteries estic hablant?
Igual el que ho ha fet tenir el mapa aquell que sortia un requadret amb les Canàries sí, a sota sí, de les Balears.
Sí, sí, potser sí. Llista de França, Condé dintre.
Acabem actualitzant l'enquesta a Barça. Veieu el Barça a prop del PSG 55%, lluny 30%, molt lluny 15%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.